Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'augment de la factura de la llum posa en perill la supervivència d'entitats d'Olot. Ho ha explicat l'alcalde del ple municipal d'aquest dijous.
Pot semblar un ajut important, és veritat, 40.000 euros, però el Club Natació Olot, en el moment que el van plantejar, probablement els hi solucionava una mica les coses, ara ja s'ha quedat absolutament desfasat amb l'augment del preu de la llum i el que estem veient, doncs, que tot l'estat estan tancant piscines. Si visquéssim en una ciutat on tinguéssim una piscina pública, coberta, municipal, que no la tenim, que estem a punt de fer-la, però que no la tenim en aquests moments, doncs potser ho podríem qüestionar en aquest moment. Activitats dirigides a la gent gran, als cursets de natació, totes aquestes activitats passen al Club Natació Olot, que és un club que ha donat un gran servei a la ciutat al llarg del temps, i en aquest moment que necessiten un cop de mà, doncs ens sembla que l'hem de donar.
Ja ho sentiu, algunes entitats s'han adreçat al consistori perquè els ajudi a fer front a l'augment dels costos de l'electricitat. Una d'elles és el Club Natació Olot, ara hi feia referència l'alcalde Pep Berga, a qui se li ha otorgat una ajuda de 40.000 euros perquè l'entitat pugui fer front als costos energètics i mantenir els serveis. L'equip de govern preveu que la situació vagi a més i s'hagin d'entregar noves ajudes per evitar que algunes associacions abandonin els seus locals i fins i tot les seves activitats. És divendres 25 de març del 22, l'electricitat desbocada, la inflació també. Avui també parlarem de trànsit perquè Olot ens reforçarà el control dels camions de pas. A partir d'ara, gràcies a una modificació de l'ordenança de circulació, la policia local també podrà sancionar aquells tràilers de més de 7 tones i mitja que entrin a la ciutat i no tinguin destí o origen a la Garrotxa, amb excepció del transport d'animals vius. Neus de Cint de nou, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
En aquest sentit, fins ara aquests controls només els podien fer els Mossos d'Esquadra. Es calcula que cada dia uns 400 camions sense origen ni destí a Olot circulen per la ciutat. Agustí Arbós és el regidor de mobilitat.
En cap cas és una mesura que vagi en contra, doncs, de l'activitat econòmica que es desenvolupa a la nostra ciutat, i per això deixar molt clar que les empreses, tot el transport que estigui vinculat a les empreses de la comarca, o sigui que tingui l'origen o el destí d'aquest transport a la ciutat o a la comarca de la Garrotxa, doncs no es veurà afectat en cap mena de sentit per aquesta modificació. Simplement, com he dit abans, doncs, ens dota d'una possibilitat, doncs, de treballar en aquesta línia. Perquè ens entenguem, amb un exemple, un camió que descarrega Olot o que carrega Olot, no hi haurà cap mena de problema, però, per exemple, un camió que ve d'Aragó i se'n va a França, doncs no podrà passar pels carrers de la ciutat.
I ja ho hem començat a viure aquesta setmana, el Carnaval ja és aquí. I el d'Olot està pendent del cel. La incertesa meteorològica és la gran protagonista en la prèvia d'un dels actes més multitudinaris de l'any.
Les previsions donen pluja dissabte a la tarda i l'organització esperarà fins aquest mateix divendres per prendre una decisió. Sobre la taula hi ha l'opció d'anul·lar la rua o traslladar-la un altre dia. Passi el que passi, es mantindran els actes al pavelló Firal.
El president de l'entitat és Josep Andrés.
Les carrosses artístiques, que sortosament, i comparses artístiques, sortosament en tenim moltíssimes aquí, són la majoria d'aquí a la nostra comarca. Jo aquesta gent, a mi em consta que la que ha passat les festes d'altura ja es reuneixen per començar a fer l'agulla.
I, de fet, el Carnaval no és l'única entitat que torna després de la pandèmia. També ho fa la Fesolada de Santa Pau. El producte típic del municipi garrotxí serà el protagonista aquest diumenge amb una mostra que també hi ha moltes ganes de celebrar.
Després de 2 anys sense fer-se per culpa de la pandèmia, la segona gran festa del poble celebrarà amb total normalitat. L'organització ja va haver de traslladar la cita del gener al març per la 6a onada i ara creu que no celebrar-la enguany la posava en risc.
L'alcalde del municipi és en Pep Companys.
Bueno, nosaltres sí que havíem tingut molt clar que no podíem permetre'ns el fet d'estar més de 2 anys sense poder celebrar, doncs, aquesta fira, que per nosaltres podríem dir que és la segona festa del poble, degut a la importància i a la rellevància de l'esdeveniment. I bueno, llavors, de valorar diferents escenaris, doncs, vam decidir, crec que acertadament, posposar-la del mes de gener pel aquest proper diumenge, i penso que van les coses. Sembla que mica en mica, doncs, van tornant una certa normalitat i esperem, doncs, que tinguem una bona fira.
I un dels quintets de corda més reconeguts del món actuarà a Olot aquest proper cap de setmana. Es tracta de Bolosi.
És un quintet polac que es defineix com a dinàmic, passional i sofisticat. Per al grup serà la primera actuació a la Garrotxa i la dedicarà als refugiats ucraïnesos. La banda acumula més de 700 concerts a 34 països diferents.
El director de la productora de Bolosi és Daniel Hernández.
Mira, de fet, el concert estarà dedicat a refugiats ucraïnesos. De fet, ells estan molt involucrats en ajudar els refugiats. Vaig parlar amb el líder, que és el cellista, l'Stanislav, i bueno, m'explicava això, doncs que amb aquest moviment tan tremendo que estan vivint al seu país, doncs estan volcats en ajudar, no? O sigui que m'han demanat doncs, de dedicar aquest concert als refugiats ucranians.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot ja no pot fallar més. Albert Carbó manté que l'objectiu és l'ascens directe i remarca que només val la victòria en el derbi de diumenge contra el Peralada.
Els empordanesos també afronten el partit com una final. Fa 5 setmanes que no guanyen i són a 3 punts del play-off. L'Olot Peralada estrenarà l'horari de primavera a l'estadi municipal diumenge a les 5 de la tarda, com sempre en directe a Ràdio Olot.
Escoltem el tècnic Albert Carbó.
Sí, si realment vols quedar campió, tot passa per aquest cap de setmana emportar-nos els 3 punts. Estem pensant en nosaltres. Simplement sabem que hem de guanyar el Peralada. Cada setmana canvia els possibles candidats a l'ascens quedant campions, que si hi havia el Girona, si hi havia el Manresa, si ens pensàvem que el Girona era el candidat, perd 2 partits, ara ja no ho és, ara és el Manresa, si nosaltres guanyem aquesta setmana, el Manresa no ho fa, tornarem a ser nosaltres, però bé, queden 5 partits, nosaltres hem de pensar amb nosaltres mateixos i només tenim la mentalitat doncs, per emportar-nos els 3 punts aquest diumenge.
Repassarem àmpliament aquesta prèvia de l'Olot del partit d'aquest proper cap de setmana. També hem sabut al llarg d'aquestes últimes hores que un dels tenistes d'elit de casa nostra, com és Tommy Robredo, es retira.
Sí, el tenista deixa el tennis professional després de gairebé 25 anys en actiu, anunciat aquest dijous en una roda de premsa al Reial Club Tenis de Barcelona. El tenista d'Hostalric i afincat a la Garrotxa des de fa dècades va arribar al top 5 mundial i acumula 12 títols individuals al seu palmarès, entre el que hi ha un Conde de Godó, aconseguit l'any 2004. Amb la selecció espanyola també va guanyar 3 Copes Davis. Robredo deixarà les pistes oficialment després del trofeu Conde de Godó, l'últim torneig que jugarà i que es disputarà del 18 al 24 d'abril.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment de connectar amb la policia municipal d'Olot. És l'hora del trànsit. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui trobarem reserves d'estacionament al carrer Montsalvatge fins a les 11 d'aquest matí. Al carrer Bestracà, que és per un contenidor, i a davant de Sant Esteve, al migdia, per uns treballs que s'hi fan. També hi haurà una plataforma elevadora fent uns treballs a la plaça Clarà davant el Viena i segueix la reserva d'estacionament al carrer Pou del Glaç amb carretera de Ridaura, just a la parada del bus i de forma intermitent. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon divendres i molt bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I aquest matí sembla que tindrem més clarianes. Tenim nuvolositat variable encara a molts punts de les nostres comarques. Les pluges sembla que es van retirant mica en mica i les temperatures sembla que també es poden anar recuperant mica en mica, tenint en compte ja que estem en plena primavera i que aquest cap de setmana cal tenir pendent i present que hem de canviar l'hora, Neus.
Sí, sobretot a les 2 seran les 3. Ens llevem amb temperatures una mica més altes, potser que ahir, 5 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 6 a Mieres, a Ripoll i a Vic, 7 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, a Anglès i a Girona, en tenen 8 a Banyoles, 9 a Figueres, 4 a Das i 0 a Vall de Núria.
Previsió del temps de cara a les properes hores amb en Dani Ramírez.
Però no acaba de fer net aquest divendres, encara amb temperatures fredes de nit, però de dia podríem pujar lleugerament, podríem pujar 2 o 3 graus. El cap de setmana, doncs, sembla que tampoc fa net del tot dissabte, encara amb núvols, però diumenge sí que ja podria fer sol. Per tant, Segurament diumenge tindrem el dia més assolellat d'aquesta setmana i amb temperatures una mica més suaus aquest cap de setmana. Peixos, is my dum-dum-dum-dum, peixos, is my
dum-dum-dum-dum, peixos, is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! L'increment del preu de la llum continua fent estralls i el que queda encara. Davant d'aquesta situació, moltes entitats, moltes empreses comencen a prendre mesures. També ho fem tots a casa nostra, evidentment. L'augment de la factura de la llum està posant en perill la supervivència d'entitats d'Olot. Ho ha explicat l'alcalde de la ciutat al ple municipal d'aquest dijous, Neus.
Algunes entitats s'han adreçat al consistori perquè els ajudi a fer front a l'augment de costos de l'electricitat. Una d'elles és el Club Natació Olot, que aquí se li ha atorgat una ajuda de 40.000 euros perquè l'entitat pugui fer front als costos energètics i mantenir els serveis. L'equip de govern preveu que la situació vagi a més i s'hagin d'entregar noves ajudes per evitar que algunes associacions abandonin els seus locals o activitats.
Ens ho explica en Pau Masó.
L'augment de la factura de la llum és transversal. Ciutadans, empreses, institucions i també entitats pateixen l'increment dels costos energètics. A Olot, des de l'Ajuntament, constaten que la situació ha posat a la corda fluixa també algunes associacions i clubs de la ciutat. L'alcalde és Pep Berga.
Però els he de dir que fa tot just dues setmanes una entitat de la ciutat que també té local propi van venir a trobar de dir aquell rebut de la llum que l'any passat al mes de febrer era de 400 euros, ara és de 2.600 euros i haurem de tancar. Amb això el que vull dir és que en aquest concret aquesta entitat doncs avui no ens la trobem aquí al pla estratègic, però arriba un moment que com a Ajuntament ens hem de plantejar o ajudar, donar un cop de mà quan el necessiten en aquestes entitats o senzillament deixar-los a la seva i que hagin de tancar.
Davant d'aquesta situació, el consistori ha començat a fer-hi front entregant algunes ajudes directes. Aquest dijous, el ple municipal ha aprovat entregar, per exemple, 40.000 euros al Club Natació Olot perquè faci front a l'augment dels costos energètics i pugui mantenir els seus serveis.
Pot semblar un ajut important, és veritat, 40.000 euros, però el Club Natació Olot, en el moment que el van plantejar, probablement els hi solucionava una mica les coses, ara ja s'ha quedat absolutament desfasat amb l'augment del preu de la llum i el que estem veient doncs, que tot l'estat estan tancant piscines. Si visquéssim en una ciutat on tinguéssim una piscina pública, coberta, municipal, que no la tenim, que estem a punt de fer-la, però que no la tenim en aquests moments, doncs potser ho podríem qüestionar en aquest moment. Activitats dirigides a la gent gran, als cursets de natació, totes aquestes activitats passen al Club Natació Olot, que és un club que ha donat un gran servei a la ciutat al llarg del temps i en aquest moment que necessiten un cop de mà, doncs ens sembla que l'hem de donar.
Berga també ha explicat que esperen que la subvenció al Club Natació Olot no sigui l'última. Assegura que si el context no canvia, la situació anirà pitjor.
Amb això el que volia dir és que en trobarem d'altres, intentem i ens esforcem que totes les ajudes que donem a les entitats siguin a través de bases de convocatòria, de pública concurrència, les que dissenyem el mes d'octubre, les que comencem a preparar, que hem publicat, però hi ha coses sobrevingudes, hi ha coses que no estaven previstes i que cada moment hem de decidir si sí o que no, i en aquest cas hem pensat que totes elles, totes quatre, doncs estaven justificades. Però cregui'm que si això de la llum continua com està anant, encara en veuran passar més d'una i de dos per aquest plenari o ens haurem de resignar que tanquin aquestes instal·lacions.
A Olot hi ha més de 150 entitats, la gran majoria sense local propi. Ara l'augment dels costos energètics ha provocat que tenir una seu física pugui ser una despesa cada vegada més gran i que pugui posar en risc la solvència econòmica de les associacions.
Qui també ha explicat com repartirà els 7,4 milions d'euros que va aprovar en el darrer ple per ajudar els ajuntaments a fer front als efectes de la Covid és la diputada Diputació de Girona. Tots els municipis, per petits que siguin, rebran un mínim de 20.000 euros. De fet, aquesta és la xifra fixa per als pobles de 0 a 10.000 habitants. De 10.000 a 20.000 rebran 15.000 euros i de 20.000 a 40 s'emportaran un fix de 10.000 euros i els de més de 40.000 no percebran neus cap a quantitat estipulada.
No, però percebran les ajudes en funció de la població i altres criteris. A més, s'ha fixat un topall de 200.000 euros per Girona i d'aquesta manera s'ajuda a les localitats més petites. La Diputació calcula que a partir del maig ja es podran demanar els ajuts. Miquel Nogués, el president de la Diputació.
Ajudar més els ajuntaments petits, a diferència dels grans. És a dir, aquí han topat Girona amb 200.000 euros i, en canvi, han beneficiat els petits amb unes aportacions, per dir-ho d'una manera, mínimes de 20.000 euros pels ajuntaments més petits, de 15.000 o de 10.000 o zero en els ajuntaments de més de 20.000 habitants.
De seguida parlem de mobilitat i de seguida parlem de les mesures que implementarà l'Ajuntament d'Olot per frenar l'entrada de camions sense autorització al centre de la ciutat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot reforçarà el control dels camions de pas. A partir d'ara, gràcies a una modificació de l'ordenança de circulació, la policia local també podrà sancionar aquells tràilers de 7 tones i mitja que entrin a la ciutat i no tinguin destí o origen la Garrotxa, amb excepció d'aquells que portin animals vius.
Fins ara, aquests controls només els podien realitzar els Mossos d'Esquadra. Es calcula que cada dia uns 400 camions sense origen ni destí Olot circulen per la ciutat.
A partir d'ara, els camions de més de 7 tones que vulguin utilitzar l'eix Vic-Olot per anar cap a França i Saragossa ho tindran més difícil. Olot ha modificat l'ordenança municipal per intensificar els controls que fins ara només podien fer Mossos a les carreteres interurbanes. D'aquesta manera, la policia local també podrà fer controls i sancionar els tràilers que passin per Olot i no tinguin origen ni destí la Garrotxa. El regidor de mobilitat de la ciutat, Agustí Arbós, aclareix que això no afectarà les empreses locals.
En cap cas és una mesura que vagi en contra de l'activitat econòmica que es desenvolupa a la nostra ciutat i per això deixar molt clar que les empreses, tot el transport que estigui vinculat a les empreses de la comarca, o sigui que tingui l'origen o el destí d'aquest transport a la ciutat o a la comarca de la Garrotxa, doncs no es veurà afectat en cap mena de sentit per aquesta modificació. Simplement, com he dit abans, doncs ens dota d'una possibilitat de treballar en aquesta línia. Perquè ens entenguem, com un exemple, un camió que descarrega Olot o que carrega Olot, no hi haurà cap mena de problema, però, per exemple, un camió que ve d'Aragó i se'n va a França, doncs no podrà passar pels carrers de la ciutat.
La mesura està pensada bàsicament perquè els camions que van de França a Saragossa o al revés no passin per la Garrotxa. Actualment la Generalitat obliga aquests camions a utilitzar l'eix transversal i l'AP7. Arbós explica també que hi ha una excepció, que són els camions que transporten animals vius i aquells camions que no tenen mercaderia.
Sobre les excepcions, com bé deia, els animals vius, per un tema de patiment animal, sí que se'ls deixa fer la ruta més curta. Si no m'equivoco, també temes d'alimentació, doncs, que tenen una vida efímera, també poden fer la ruta més curta. Pel que fa al camió buit, clar, si descarrega Olot, ja ha descarregat Olot i, per tant, surt d'Olot. Per tant, passa per Olot. La realitat és aquesta. Després, un camió buit que descarrega fora de la comarca, si ve Olot, després pot entrar Olot. Si no ve Olot, entenem que no ha de passar per Olot perquè ja no porta aquests animals i, per tant, ja no és un tema de patiment animal. Però, en tot cas, jo crec que la nostra casuística són camions buits o que venen a carregar Olot o descarregar, sobretot.
Segons un estudi de trànsit fet el 2020 pel Departament de Territori amb motiu de l'estudi informatiu de la variant d'Olot, s'assenyalava que un de cada 10 vehicles que circulen per la ciutat són de pas i d'aquests, 390 són camions.
Canviem de qüestió. Un grup de voluntaris del barri de Sant Narcís de Girona ha ajudat a 30 refugiats ucraïnesos a venir de Cracòvia fins a Girona en autobús. L'autocar ha arribat aquest dimecres a la matinada a Girona.
La majoria dels que han arribat són infants amb les seves mares i de moment estan a casa de familiars i gent del barri que els acull mentre els aconsegueixen un habitatge. De moment ja hi ha persones que s'han ofert a fer-los classes de català, ensenyar la ciutat i ajudar-los amb tots els tràmits necessaris per regularitzar la seva situació. El diumenge a la matinada el bus va sortir carregat de material en direcció a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Es tracta de menjar, roba i medicaments que els veïns de Sant Narcís van donar.
Per cert, que la Diputació de Girona ha donat 47 armilles de protecció antibala al Consolat d'Ucraïna de Barcelona per ajudar la població ucraïnesa.
L'ENS supramunicipal ha coordinat la recollida del material que prové de diferents prefectures de la policia local de la demarcació. Els ajuntaments de Banyoles, Llançà, Lloret de Mar, Palamós, Roses i Santa Coloma de Farners han recollit aquestes armilles de la policia local del municipi i les han entregat a la Diputació perquè aquesta les doni al Consolat.
Anem als jutjats. L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta 20 anys de presó per violar una menor i mantenir-la tancada a l'interior d'un pis ocupat de Girona.
Els fets van tenir lloc al gener del 2019. L'adolescent, que aleshores tenia 12 anys, s'havia escapat d'un centre d'acollida. Durant el judici, el processat només ha respost les preguntes del seu advocat. De manera telegràfica i a través d'intèrpret, ha negat que l'hagués violada o agredida. La menor ha declarat a porta tancada.
D'altra banda, avui també és notícia que la Policia Nacional ha desmantellat un cultiu amb 500 plantes de marihuana en una casa ocupada de Caldes de Malavella i, a més, ha comissat diverses armes.
Entre elles, un ganivet de caça, un matxet, una defensa extensible i una rèplica d'un fusell d'assalt utilitzat per llançar projectils per l'aire. L'operació en què ha participat la Unitat de Drogues i Crim Organitzat del cos va començar a principis d'any i ha culminat amb la detenció de dos germans, de 32 i 33 anys, que ocupaven la finca com a responsables del cultiu del frau elèctric per valor de gairebé 6.000 euros.
I acabarem el nostre periple gironí explicant-vos que el Saló de la Formació i l'Ocupació de les Comarques Gironines, l'Expo Jove, recupera la presencialitat després de 3 anys i torna a Fira de Girona del 30 de març al 2 d'abril.
Ho faran prop de 90 expositors i té confirmada l'assistència de més de 6.500 estudiants de 93 centres, a qui oferirà propostes d'estudis i formació per l'etapa postobligatòria. Durant els 4 dies organitzarà una trentena de xerrades i estarà obert de 9 del matí a 2 de la tarda, tret del divendres, que també obrirà de 4 a 7. El saló, que té entrada lliure, va ser presencial per darrer cop el 2019. El 2020 no es va poder fer per la pandèmia i l'any passat es va apostar per un format virtual que aquest 2022 es compaginarà amb el presencial.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?
Vinga, que el Carnaval d'Olot ja és aquí i està pendent del cel. La incertesa meteorològica és la gran protagonista en la prèvia d'un dels actes més multitudinaris de l'any.
Les previsions donen pluja dissabte a la tarda i l'organització esperarà fins aquest divendres per prendre una decisió. Sobre la taula hi ha l'opció d'anul·lar la rua o traslladar-la un altre dia. Passi el que passi, es mantindran els actes al pavelló Firal.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Mirant al cel, així està el Centre d'Iniciativa Turístiques d'Olot. I no per lamentar-se, sinó pendents de la pluja, ja que les previsions no són bones. Després de 2 anys topant-se amb la pandèmia, ara el Carnaval d'Olot es troba amb la incertesa meteorològica. El 2 de març havia de ser el dia de la celebració, però es va suspendre per la 6a onada. Casualitats del temps, aquell dia també va ploure a la capital de la Garrotxa. Ara, amb aquest dissabte com a dia D, la pluja vol tornar a fer la guitza. El president del CIT, Josep Andrés, parla sobre la programació que han preparat des de l'organització.
La programació la vàrem posar d'una forma genèrica i vàrem dir Carnaval d'Olot març 2022, o sigui, que hem tingut que anar canviant i anar fent coses segons per anar-los adaptant en el moment, no? I per això que aquesta rua quedarà ara situada només en aquest dia, però que no seria ben bé quan li tocava.
La majoria d'actes del Carnaval d'Olot 2022 es fan a l'aire lliure, com per exemple la cercavila de les 12 del migdia. Altres, però, es fan a cobert, com el sopar popular i la gran festa que se celebrarà al pavelló Firal d'Olot. Darrere aquests actes hi ha mesos de preparació, sobretot entre les comparses. Andrés explica que moltes treballen des de les festes d'altura.
Les carrosses artístiques, que sortosament, i comparses artístiques, sortosament en tenim moltíssimes aquí, són la majoria d'aquí a la nostra comarca. Jo aquesta gent a mi em consta que la que ha passat les festes d'altura ja es reuneixen per començar a filar l'agulla.
Si el temps ho permet, la gran rua del Carnaval d'Olot tornarà a omplir de disfresses i colors els carrers d'Olot. Enguany comptarà amb unes 16 carrosses, amb la novetat d'un grup de samba de Barcelona i amb arrels brasileres. La gran rua està prevista per 6:15 de la tarda pels carrers més cèntrics de la ciutat.
Vinga, anem cap a Santa Pau perquè es posa el pitet amb la típica fesolada que també torna després de la pandèmia.
Aquest producte tan típic del municipi Garrotxí serà el protagonista aquest diumenge de la fira. Després de 2 anys sense fer-se per culpa de la pandèmia, la segona gran festa del poble celebrarà amb total normalitat. L'organització ja va haver de traslladar la cita del gener al març per la 6a onada i creu que no celebrar-la enguany la posava en risc.
Aquest diumenge torna la fesolada de Santa Pau. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris del poble juntament amb la festa major. La celebració ja arrencarà dissabte a les 7 de la tarda amb una xerrada dels sòls volcànics i fesols a càrrec de la geòloga Marta Puig-Juriguer. Diumenge serà el dia gran amb la fira, ball de sardanes i la fesolada. La degustació ha estat a la corda fluixa a causa de la pandèmia, però finalment, respectant l'espai, es farà com marca la tradició. L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, es mostra il·lusionat pel retorn d'un acte important pel municipi.
Bueno, nosaltres sí que havíem tingut molt clar que no podíem permetre'ns el fet d'estar més de 2 anys sense poder celebrar aquesta fira, que per nosaltres podríem dir que és la segona festa del poble, degut a la importància i a la rellevància de l'esdeveniment. I bueno, llavors, de valorar diferents escenaris, doncs vam decidir, crec que acertadament, posposar-la del mes de gener per aquest proper diumenge, i penso que bueno, les coses sembla que mica en mica doncs, van tornant una certa normalitat i esperem doncs, que tinguem una bona fira.
Aquest any no hi haurà Fesol d'Or, un distintiu enfocat a una persona o entitat que es dona habitualment a la fira. Des de l'organització creien que s'ha de fer un reconeixement en general en homenatge a aquella gent que durant aquests 2 anys ens ha deixat i estava relacionada amb la fesolada. Diumenge hi haurà 12 restaurants a diferència dels 14 o 15 d'altres anys. Unes xifres que no preocupen a l'organització i que per una banda ajudaran a garantir les distàncies per respectar el protocol sanitari. Companys explica que el format serà l'habitual.
Havíem valorat la possibilitat d'oferir a la gent que en lloc de fer la degustació a la mateixa plaça, en el mateix lloc in situ, doncs, la possibilitat de servir les degustacions amb uns tàpers, amb alguns recintes tancats i que se'ls poguessin anar a menjar en algun lloc del municipi, d'habilitar espais on se'ls poguessin anar a menjar. Aquesta era una possibilitat que teníem sobre la taula, però veient que la situació doncs, aquests últims mesos ha canviat, doncs pensem que podem fer tranquil·lament el format habitual.
En cas de pluja, la fesolada se celebraria al pavelló municipal. Si el temps aguanta, la fesolada es farà a la plaça del poble i a l'aire lliure aquest diumenge a partir de les 10 del matí.
I així també sonen un dels quintets de corda més reconeguts del món. Actuaran a Olot aquest cap de setmana. Es tracta de Volosi.
És un quintet polac que es defineix com a dinàmic, passional i sofisticat. Per al grup serà la primera actuació a la Garrotxa i la dedicarà als refugiats ucraïnesos. La banda acumula més de 700 concerts a 34 països diferents.
Aquest cap de setmana la Garrotxa acull el bo i millor de la corda fregada. Dissabte, a Olot es podrà gaudir d'un dels quintets més reconeguts del món. El seu nom és Volosi i s'estrenarà a la comarca amb un concert dedicat als refugiats ucraïnesos. Ho farà a la sala Altorín a les 8 del vespre. Aquesta banda interpreta música d'improvisació creada pels mateixos membres. El seu objectiu és aconseguir ser dinàmic, amb molta passió i sofisticat al mateix temps. Dins dels membres de la banda s'hi barreja el folklore i la música clàssica. Aquest és un dels grans al·licients que té el quintet, generar una mescla explosiva amb concerts molt intensos i amb moviments molt peculiars. El director de la productora de Volosi és Daniel Hernández.
Doncs Volosi és un quintet de corda polac, molt referent en l'àmbit de les músiques del món. És un grup que està contínuament viatjant per tot el món, amb primers auditoris, i el públic doncs, es trobarà doncs, amb una oportunitat única, perquè és un grup que té una intensitat emocional tremenda i és una, com deia, una oportunitat molt bona de veure un espectacle fabulós.
Els 5 integrants de la banda són d'origen polac. És per això que, degut a la proximitat entre Polònia i Ucraïna, des del quintet volen dedicar el concert als refugiats ucraïnesos.
Mira, de fet, el concert estarà dedicat als refugiats ucranians. De fet, ells estan molt involucrats amb ajudar els refugiats. Vaig parlar amb el líder, que és el cel·lista, Stanislav, I bueno, m'explicava això, doncs que amb aquest moviment tan tremendo que estan vivint al seu país, doncs estan volcats a ajudar, no? O sigui que m'han demanat doncs, de dedicar aquest concert als refugiats ucranians.
Volosi acumula més de 700 concerts a la seva esquena i ha actuat en 34 països diferents, en festivals prestigiosos com el Rainforest World Music Festival de Malàisia, el Sori Stockholm Water Prize de Suècia i el Hamamatsu World Music Festival del Japó, entre molts altres.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot ja no pot fallar més. Albert Carbó manté que l'objectiu és l'ascens directe i remarca que només val la victòria en el derbi de diumenge contra el Peralada.
Els empordanesos també afronten el partit com una final. Fa 5 setmanes que no guanyen i són a 3 punts del play-off. L'Olot Peralada estrenarà l'horari de primavera a l'estadi municipal. Diumenge a les 5 de la tarda, com sempre, en directe a Ràdio Olot.
Amb en David Planella.
A la Unió Esportiva Olot només li falten 5 partits per acabar la lliga regular i ara mateix és líder amb 2 punts de marge sobre el Manresa, però a dia d'avui la classificació és enganyosa. Els manresans han jugat 2 partits menys i, per tant, depenen d'ells mateixos per superar l'Olot i fer-se amb la primera posició que dona l'ascens directe a Segona Federació. Els 4 punts de 9 possibles que han sumat en els últims 3 partits contra 3 rivals en zona de descens han deixat els olotins en una situació complicada. Per això el tècnic, Albert Carbó, reconeix que la victòria de diumenge és imperiosa.
Sí, si realment vols quedar campió, tot passa per aquest cap de setmana emportar-nos els 3 punts. Estem pensant en nosaltres, simplement sabem que hem de guanyar el Peralada. Cada setmana canvia els possibles candidats a l'ascens quedant campions, que si hi havia el Girona, si hi havia el Manresa, si ens pensàvem que el Girona era el candidat, perd 2 partits, ara ja no ho és, ara és el Manresa, si nosaltres guanyem aquesta setmana, el Manresa no ho fa, tornarem a ser nosaltres, però bé, queden 5 partits, nosaltres hem de pensar amb nosaltres mateixos i només tenim la mentalitat doncs, per emportar-nos els 3 punts aquest diumenge.
Diumenge a l'estadi municipal viurà un últim derbi gironí de Lliga que enfrontarà 2 conjunts obligats a guanyar. L'Olot perquè no pot deixar escapar més punts en la lluita per l'ascens directe i el Peralada perquè no pot perdre més pistonada en la cursa cap al play-off, ara és a 3 punts. Els d'Héctor Simón passen pel seu pitjor moment, encadenen 5 jornades sense guanyar i només han sumat un punt de 15. Tot i això, Carbó creu que han patit resultats injustos.
Hi ha hagut partits on no ha merescut la derrota, hi ha partits on ha merescut més, puntuar o inclús emportar-se la victòria. I bé, sempre ho he dit, el Peralada té una plantilla extraordinària, amb un bon entrenador, un bon cos tècnic. I bé, on els hi desitjo el millor, però aquest cap de setmana em toca viure un partit contra el Peralada on només defenso l'Olot i on nosaltres volem aconseguir aquests 3 punts.
I per aconseguir-los, l'entrenador té clar què cal fer.
Recuperar aquest encert de cara a porteria, que sí que ens ha penalitzat una mica aquestes darreres jornades, però bé, tinc plena confiança perquè sóc conscient doncs, que tenim els millors futbolistes ofensius de la categoria.
Carbó podrà disposar de tots els jugadors de la plantilla, excepte el lesionat de llarga durada Albert Blázquez. La resta de futbolistes lesionats, tocats o sancionats ja estan tots a punt. Si tot va bé, Ayala, Vigues, Ferri i Aymar estaran a disposició del tècnic per un partit clau en què l'Olot estrenarà l'horari de primavera a l'estadi municipal, diumenge a les 5 de la tarda. Carbó fa una crida a l'afició.
És un derbi, és un partit molt emocionant, que ja més enllà de lo tàctic hi ha aquest factor emocional doncs, que també marcarà la diferència. I bé, esperem doncs, una afluència gran de públic, que tothom ens doni suport i que ens ajudi durant els 90 minuts, que són una part molt important per nosaltres.
I a banda dels 3 punts, diumenge a l'estadi municipal també hi haurà en joc el nom del club, Unió Esportiva Olot o Olot Futbol Club. Els socis que encara no hagin votat ho podran fer a l'urna que hi haurà a l'entrada del camp. Carbó assegura que ja ho ha fet, però ja se sap, el vot és secret.
Aquí jo no em mullo. No em mullo.
I ben fer que fa. Tommy Robredo es retira. El tenista deixa el tennis professional després de gairebé 25 anys en actiu.
Ho ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa al Reial Club Tennis de Barcelona. El tenista d'Hostalric i afincat a la Garrotxa des de fa dècades va arribar al top 5 mundial i acumula 12 títols individuals. El seu palmarès, entre els que hi ha un Conde de Godó, aconseguit l'any 2004. Amb la selecció espanyola també va guanyar 3 Copes Davis. Robredo deixarà les pistes oficialment després del trofeu Conde de Godó, l'últim torneig que jugarà i que disputarà del 18 al 24 d'abril.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.